Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Banda. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics i amigues. Sabeu què és la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida? Doncs avui tindrem dos representants, en Joan i la Carme, que seran entrevistats per mossèn Carles Sant Martín i ens ho explicaran. També tindrem les nostres habituals seccions. Així doncs, comencem.
Després de donar testimoni de la meva vivència de la malaltia, una dona de mitjana edat se'm va acostar i em va dir: «Escolti, això que diu està molt bé. Només que li tragués la part de Déu i seria vàlid per a tothom». Penso que amb tota la bona fe, els creients hem caigut sovint en aquesta trampa, que consisteix en separar la fe d'allò purament humà, com si existís un substracte incontaminat, de les essències humanes bàsiques, al qual li podem afegir o no la guinda de la fe. Però resulta que la nostra confiança en Déu no és la guinda, sinó el pastís. És la manera d'entendre, de compartir, de celebrar la vida, tota la vida. És per això que aquella bona dona li vaig contestar: «Miri, amb tots els respectes, però si trec Déu del meu pastís, com vostè em demana, no em quedarà res, i dubto que sigui bo aleshores per a ningú». Pel creient no hi ha un nivell de valors al marge de la fe, perquè tot valor neix o és il·luminat des de l'Evangeli. No hi ha un nivell d'humanitat al marge de la fe, perquè Jesucrist és la forma d'humanitat a la que no podem deixar d'aspirar. És precisament per respecte als no creients que no podem renunciar al que som i a com ho vivim. Perquè no vivim de decorats, ni nosaltres ni ells, espero. Viure la vida a partir de Déu o sense ell són dues opcions que la condicionen. Res de guindes que es treuen i es posen. Del que es tracta, tant per a ells com per a nosaltres, és del pastís sencer, dels ingredients i del gust que té.
Marc Vilarasau, jesuïta.
Notícies del Bisbat.
Resum de les activitats de la Delegació Diocesana de Missions de Lleida.
En ocasió del Domum 2011, la Delegació de Missions assenyala en aquesta memòria que la sensibilització de la tasca que duen a terme els missioners continua essent el fil conductor de les seves accions. A la memòria també trobem que els testimonis missioners a escoles, instituts i parròquies, activitats lúdiques per a infants, recolzament als missioners diocesans i les seves famílies, són aquests els esdeveniments més remarcables. Entre aquests cal citar la celebració dels 50 anys de la creació de la Missió Diocesana de Lleida a Cali, ciutat de Colòmbia, i l'ordenació del missioner José Luis Mumbiela com a bisbe de la diòcesi d'Almaty, a la República de Kazajstan. El mateix resum inclou un recull dels donatius rebuts a la diòcesi de Lleida durant el darrer any a través de les campanyes del Domum i la infància missionera, recollint-se prop de 42.000 euros. Per a més informació, consulteu el web de la Delegació de Missions, www.lleidaparticipa.cat/ompLleida. www.lleidaparticipa.cat/ompLleida.
Preveres i seglars es formen en doctrina social de l'Església.
Dijous 13 i divendres 14 s'han desenvolupat a la Casa de l'Església Diocesana, Acadèmia Mariana, dues sessions intensives en horari de matí per a preveres i en horari de tarda per seglars, de doctrina social de l'Església, a càrrec de mossèn Joan Costa, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. De manera molt pedagògica i amena, mossèn Joan Costa va anar desgranant els principals principis de doctrina social, amb exemples clarificadors i amb un franc diàleg amb els participants. Properament, la nostra delegació penjarà a internet les seves xerrades i una entrevista que ens ha concedit molt amablement.
Vuitena edició de la Fira d'Entitats Solidàries.
Divendres, dia 14, i dissabte, dia 15, ha tingut lloc a la ciutat de Lleida la 8a edició de la Fira d'Entitats Solidàries de Lleida, Solidarium, que ha reunit 106 entitats, entre les quals cal comptar-ne 8 d'entitat catòlica. La delegació de mitjans de comunicació s'hi va fer present per copsar-ne la realitat i poder veure el bon ambient existent i una pluralitat del públic com ara famílies amb infants, joves, persones adultes. Properament, en un petit vídeo que inclourà una petita entrevista a un voluntari de Càritas present allà, presentarem aquesta interessant fira que posa de manifest la riquesa del món de la solidaritat en terres lleidatanes.
L'entrevista.
Hola. El passat dia 6 d'octubre, la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida, composada per 14 entitats que treballen diàriament amb les persones més empobrides, dugueren a terme a Lleida un important acte públic. Per parlar-ne, hem convidat avui al nostre programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida a Carme Pàmpols, responsable del Servei d'Atenció Espiritual i Religiós, que treballa al Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, situat prop d'Almacelles. Benvinguda, Carme.
Benvinguda.
També està entre nosaltres Joan Valls, salesià i president del Centre d'Iniciatives Juvenils contra l'Atur, el CICA. Hola, Joan.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar tots dos aquí. Recordem als nostres oients que aquesta entrevista la podran veure també enregistrada als vídeos que anem penjant a www.bisballleida.org. Si us sembla, doncs, per començar, vosaltres sou aquí representant a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida. Ens podríeu dir què és aquesta xarxa i quins són els seus objectius?
Bé, la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida va néixer l'any 2007. En aquell moment, doncs, hi havia 9 comunitats, ara som 14, 9 entitats, ara som 14, i va néixer des del començament amb la finalitat d'alguna manera d'unir les entitats que des d'una visió cristiana o des d'una formació i una institució, doncs, cristiana, d'alguna manera oferien, com diu el nom, dobles serveis, alguns més caritatius i altres d'acció social.
Així ens podries dir, breument, quines són aquestes entitats i, grosso modo, quins són els treballs, els àmbits en els quals treballen?
Pues està composat la xarxa per Arrel, Sant Ignasi, Càritas, Centre Assistencial Sant Joan de Déu, Centre d'Orientació Familiar, el COF, CICA, Comunitat Marista, Comunitat Salesiana, Esclat Santa Tereseta, Llar Mare Esperança, Obra Mercedària, Pa de Sant Antoni, Projecte Solidari Mari Fèlix de la Parròquia de Sant Martí, Voluntariat Vicencià i Pastoral d'Emigració. No? Totes elles formen una xarxa de projectes dedicats exclusivament a l'atenció de les necessitats de les persones més vulnerables i dels col·lectius més vulnerables de la societat, com poden ser, pues, entre la distribució d'aliments, són presons, immigrants, famílies, joves, adolescents amb moltes dificultats, així com també, pues, salut mental o discapacitat intel·lectual, no sé si m'entenc més, seria també el camp de la drogodependència. En definitiva, aquelles persones i col·lectius que tenen compromesa tot el que són les necessitats més bàsiques.
Correcte. Per tant, aleshores, si m'entens bé, des de fa un temps, aquestes entitats que han anat creixent, doncs aneu treballant coordinadament, aneu duent a terme diferents accions, i em sembla que en aquesta banda un dels fruits d'aquesta xarxa és un acte que el dijous dia 6, doncs, es va fer un acte important a Lleida. Ens en podríeu explicar en què va consistir aquest acte, sisplau?
Sí, potser és fill o conseqüència d'un acte que ja s'havia celebrat l'any anterior. El 20 de novembre de l'any 2010, l'Escola dels Maristes va tenir lloc la constitució o la presentació en públic de la xarxa amb els objectius, que els objectius, evidentment, doncs, és compartir experiències, analitzar la realitat, fer accions comunes, portar d'alguna manera una veu més unitària, doncs, davant les administracions, també denunciar, doncs, en els mitjans públics i a la població, doncs, una miqueta, doncs, les situacions que hi ha. Aquest objectiu es va concretar en aquell moment, després d'una feina feta durant força temps per totes les entitats, amb un llibretó. Aquest llibretó és el llibretó que ha sortit publicat, que es titula Situacions de pobresa i exclusió a Lleida. Llavors, aquest fulletó, entenem, ara el presentarem una miqueta més, suposo, però la finalitat, una de les finalitats importants d'aquesta trobada del dia 6 és precisament donar-lo a conèixer, presentar-lo i veure la reflexió i el treball conjunt que havíem fet.
Em sembla que també hi havia la lectura d'un manifest.
Sí, sí. Per una altra banda, doncs, hi havia la lectura d'un manifest denúncia, que més que això seria una crida a la presa de consciència de la situació en què es troben les entitats en aquest moment, no? I la problemàtica social que s'està desenvolupant.
Les entitats i també els propis usuaris.
Els propis usuaris,
perquè què els hi passa a aquests dos usuaris de les entitats i a les pròpies entitats? Què els hi està passant?
Bueno, l'any 2010 era l'any precisament de la lluita per l'erradicació de la pobresa i l'exclusió social. I llavors, a totes les entitats ens va semblar que era important analitzar precisament això. Quins tipus de persones en aquests moments estaven sent excloses, estaven quedant al marge de, doncs, de la realitat social i, per tant, no se'ls hi respectaven els seus drets, especialment els seus drets socials, no tenien la possibilitat de desenvolupar la seva condició de ciutadans. En definitiva, no se'ls hi respectava la seva dignitat de persones. Des de la perspectiva cristiana no se'ls tractava com a fills i filles de Déu que s'ho mereixen i en tenen tot el dret. Llavors es va fer un treball de totes les entitats veient amb quines persones ens trobàvem que estaven en aquestes situacions que he dit i d'alguna manera quines accions ja s'estaven fent. Tot això ho va recollir l'Amadeu Bonet, que va fer una ponència, que va ser la base, diguem-ne, el plat fort d'aquella trobada. I allí ens preguntàvem aquestes preguntes, precisament, en quines persones ens trobem, què els passa, com ens interpel·la aquesta realitat. És a dir, aquestes situacions de pobresa i exclusió, com es concretaven a Lleida, no? Llavors vam veure doncs, infants i adolescents, joves, immigrats, persones privades de llibertat, persones sense llar, persones immigrants, persones adultes, famílies, persones grans, persones amb problemes de salut mental. I veure això, precisament, totes aquestes situacions d'aquestes persones, com ens interpel·laven, com fer possible la justícia i la fraternitat, com treballar una mica per una societat més justa i com fer intervencions en aquest sentit una mica preventives, recuperatòries, educatives.
Aquest llibret que heu presentat, que estàs presentant, es pot adquirir, la gent que ho estigui interessant pot...
A Càritas o qualsevol de les altres entitats que formem la xarxa, pues, n'hi ha a disposició i és gratuïta. El van publicar gràcies a l'ajut de l'IREL i, per tant, a l'IREL també en tenen i en disposen d'exemplars gratuïts.
D'acord. També, llavors, si us sembla, doncs anirem una mica a algun dels punts d'aquest manifest que vosaltres veuríeu com a la idea eix o fonamental que vareu dir. Què podríem dir d'aquest manifest? Com els punts que diríeu més importants i que els nostres oients puguin saber de què anava. Aquest manifest.
Què
denunciava? Què manifestàveu? Què demanàveu?
A veure, jo penso que el que demanem és una resposta, un compromís responsable. Uh-huh. D'acord? Jo comparo una miqueteta com aquell vehicle que va a la cua d'una cursa de bicicletes i que és l'encarregat de replegar aquells que es queden a la cuneta, els que es cansen, els que ja no poden anar al mateix pas. No, les nostres entitats fan dins del marc de la societat una tasca molt semblant. I de la mateixa manera que a la cursa la responsabilitat no és la del vehicle, sinó de l'organització de la cursa, uh-huh, en les nostres entitats tenim una responsabilitat, però qui realment és responsable és la societat i l'administració que representa aquesta societat. Doncs penso que una societat que no té cura de les seves persones més vulnerables acaben no solament deshumanitzant-se, sinó que, a més, destruint-se a si mateixa. És una crida a la responsabilitat, sobretot. Que, sobretot cara a les administracions i la societat, que es faci responsable perquè el que devingui d'aquestes situacions d'un buit assistencial pues és responsabilitat de tots. Mm-hmm. Mm-hmm.
Sí, és un manifest que d'alguna manera va a partir d'una situació més aviat descriptiva. Entenem que hi ha molts estudis, molts números, i a vegades els números i les xifres pues, passen desapercebuts. El mateix dia 5 d'octubre, la taula del tercer sector de Catalunya, que pertanyem la immensa majoria de les nostres entitats, ja va treure unes dades molt contundents sobre els nivells de pobresa a Catalunya i com, per exemple, doncs, un de cada 5 catalans és pobre.
Un de cada 5?
Sí, sí, és unes dades esgarrifoses en aquest moment. Això passa a un de cada quatre en el cas dels menors de 16 anys i també dels més grans de 65. Les xifres, per exemple, de persones que estan a punt de deixar de cobrar qualsevol prestació, pues, és molt, molt important. En aquests moments s'estan donant 21 desnonaments cada dia a Catalunya. Per tant, és a dir, que hi havia tot un seguit de xifres que es poden consultar, però van voler fer-ho amb xifres, ho van voler fer d'una forma descriptiva. Llavors el manifest parteix de situacions, d'històries narrades, viscudes per les nostres entitats, que te la podeu trobar ara quan el manifest doncs surti publicat, i evidentment el que ens passa és que cada vegada tenim més històries, més dramàtiques, i que agafen un ventall més ampli de situacions d'això, de progressiva deshumanització, de progressiu quedar al marge i tot això.
Podem recordar que les persones que vulguin adquirir, tenir accés a aquest manifest, està ja penjat a la web del Bisbat. Ara tornem a repetir, www.bisbatlleida.org. Quins serien els fruits que esperaríeu d'aquest acte? Quins serien els resultats que espereu?
Home, sempre hi ha una primera cosa que és la sensibilització de la població. És a dir, jo entenc que si es llegeix, els casos que s'hi posen, que són tots absolutament casos reals, viscuts i no aïllats, sinó precisament relativament freqüents, es poden entendre que hi ha gana a Lleida en aquest moment, que hi ha gent al carrer, que hi ha gent que d'alguna manera té els mínims molt poc coberts i que això s'està precaritzant cada vegada més, és una de finalitat. Junt amb això, també, nosaltres hem volgut recordar i denunciar amb aquest manifest que la resposta que estan donant les administracions és precisament la que entenem que no ha de ser. Retallades, retards en les subvencions, retards en els pagaments, una situació que està precaritzant molt més un sector que ja era molt fràgil. I en aquest sentit, a la precarització de la vida i la situació de moltes persones s'hi uneix una precarització de les entitats que des del camp de la iniciativa social ens dediquem a tot això. I en aquest moment la resposta són de disminució de polítiques socials, els pressupostos entenem que no són prou solidaris, entenem que no s'ha retallat per on s'havia de retallar, sinó en el cas de que això fos imprescindible per altres llocs, però esclar, tocar la sanitat, l'educació, els serveis socials, és carregar encara més amb les persones més febles la crisi quan ja eren la que abans de la crisi ja ho estaven pagant. I en aquest sentit sí que demanaríem, i això ho denuncia, un canvi en aquestes tipus tant de la dinàmica i de la pràctica tècnica de com s'estan portant les polítiques socials, com també en la mateixa orientació general d'això.
Si recordem bé, sembla, Carme, que en el manifest també es manifesta, es deia la possibilitat que si les coses continuaven d'aquesta manera, amb aquestes dificultats que ara el Joan estava dient, fins i tot hi havia el risc que algunes entitats haguessin de reduir els seus programes, per tant, la seva atenció als usuaris, però fins i tot hi havia el risc de que algunes poguessin desaparèixer. Ens en podríeu explicar una miqueta
bé,
tot això?
Bé, hi ha aquest risc, tot i que ja és difícil que una entitat d'aquest tipus desapareixi, perquè hi ha una fundamentació filosòfica al darrere que farà que la gent que la portin pues, facin tot el que puguin i més, però, evidentment, com diuen allà, no hi ha un pot rejar. Vull dir, hi ha molta gent que es queda a la cuneta i que la precarietat d'aquestes entitats fa que no hi arribi l'ajut i que es creï cada vegada més una bossa més gran de precarietat, un buit assistencial, amb totes les conseqüències que això comporta.
Joan, sí.
Una altra finalitat del manifest era dir que nosaltres, amb això, la voluntat, com deia aquesta, per principis, per vocació, per missió, estem fermament decidits a seguir sempre que puguem, però aquest sempre no està assegurat i en aquest moment està potser més interrogants que mai. Llavors entenem que quedaria un gran buit.
Quedarà, sí.
Però junt amb això també volíem dir que hi oferim doncs el nostre treball, que és un treball amb molts milers de persones, amb moltes circumstàncies difícils, amb una duresa doncs, de situacions vitals molt gran. I aquí oferíem nosaltres la nostra aportació que ja estem fent, i també la voluntat, i aquest era una mica l'altre significat tant de l'acte com del manifest, de col·laboració i d'obrir-nos doncs, a altres agents i altres sectors socials que en aquest moment doncs, estan també treballant, també estan afectats per la crisi, també estan d'alguna manera o altra pues, intentant donar resposta a totes aquestes situacions.
Per tant, la xarxa està en acció, la xarxa està viva, la xarxa està creixent amb les diferents entitats que ens heu dit. Quines serien les pròximes activitats, accions que la xarxa s'està plantejant i que en el futur segurament doncs, plantejareu? Se'n podríeu fer cinc cèntims?
Bé, hi ha, per una banda, el treball de cada entitat, que aquest és el fonament, perquè la xarxa pues,
uneix,
aporta sinergies, etc. Però vull dir que l'important i el fonamental és el treball de cada entitat. Hi ha algunes accions en comú, per exemple, el DIDO, el dispositiu d'igualtat d'oportunitats, que diverses entitats de la xarxa fica arrels Càritas i Troballes, portem un programa que significa dispositiu d'igualtat d'oportunitats, que precisament el que tracta és de fer emprenedoria amb persones que estiguin en situació de molta dificultat. Després, per exemple, també s'està fent tot un plantejament compartit, que també es farà alguna acció pública en el properament, sobre totes aquelles entitats que estan contribuint doncs, amb l'aportació d'aliments i d'aquestes necessitats més vitals i més bàsiques, que també estan passant per un moment de dificultat. Es vol seguir treballant tot el tema de la informació, la presència pública, etc., ser un interlocutor més a la nostra societat, així
de
forma coordinada.
Continuarem sentint parlant de la xarxa.
Sí.
I de les, sobretot de les entitats que estan treballant. Ens queda llavors doncs, ja poquet temps, Carme, doncs seria, i després Joan, molt breument, el missatge final que voldríeu adreçar a les persones que podran escoltar el programa Debat Debat, però també les persones que podran veure aquest vídeo, doncs perquè tot ho anem penjant, doncs també. El vostre darrer missatge, Carme i Joan, o Joan i Carme, com vulgueu.
Home, una mica la cita final que fèiem amb el manifest és una invitació, no? Des de l'acompanyament als pobres i exclosos, cadascun amb el seu rostre i el seu sofriment, mantenim ferma l'esperança i exigim la construcció d'un món just per tots. Això entenem que no és una cosa d'unes entitats, no és una cosa només de les administracions, sinó, com deia la Carme al principi, és de tots.
És de tots.
I és una obligació ineludible si un es vol dir cristià. Si no té els més pobres i l'atenció pels que pateixen al seu voltant, difícilment ens podem dir cristians.
Carme, una veu també, sí, tu que treballes amb el món de la malaltia.
Sí.
Fa uns dies ja va passar la jornada de les malalties mentals.
Sí. Mm. Volia recordar, doncs, que precisament aquest buit assistencial que es pot donar, li donaria un nom, que és desesperança. I la desesperança és un factor que desenvolupant de segons quins trastorns mentals, com l'ansietat, la depressió, que tant tota la seva sintomatologia, l'exclusió, l'abandonament, el sofriment, la soledat i el suïcidi, que tinguem cura, doncs, també, de pensar les conseqüències que té el no donar aquesta atenció. I això és responsabilitat de tots, començant per l'administració, evidentment, a tenir en compte.
D'acord, doncs, se'ns ha acabat el temps. Joan, moltes gràcies. Carme, moltes gràcies. Esperem retrobar-vos un altre dia, que ens vindreu a explicar també l'acció de FICCA i també del Centre Assistencial Sant Joan de Déu. Doncs això és tot. Els agraïm a tots els oients i a totes les persones que podran visionar aquest vídeo. I fins l'altre. A 7 avui, doncs, el paper que teníem i el protagonisme de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social de la Diòcesi de Lleida. Adéu-siau, amics.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Congrés d'Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de Catalunya a Lleida.
Dissabte 22 i diumenge 23, a la Casa de l'Església de Lleida, tindrà lloc aquest congrés en el qual es podran escoltar interessants conferències com ara l'acolliment frater, nous reptes, a càrrec de Montserrat Esquerda, doctora, psicòloga i delegada de Pastoral de la Salut de Lleida, així com també la conferència L'acolliment frater en clau d'hospitalitat, presentada per Ramon Prat, vicari general de la diòcesi.
Taller d'Enneagrama a la cova del Pare Palau d'Aitona.
Del divendres 21 al diumenge 23, les carmelites missioneres teresianes amb seu a Aitona han organitzat un taller de creixement personal, aquest cop amb el mètode de l'Enneagrama, que, com elles assenyalen, és una saviesa mil·lenària que ajuda a conèixer les nostres virtuts i limitacions i és un instrument que invita a acceptar-nos sense canviar la nostra pròpia essència. Per més informació, vulgueu trucar al 973 79 48 83. 973 79 48 83 o consulteu el web www.covadelparepalau.com.
Formació a Càritas Diocesana.
Dilluns 24, a les 5 de la tarda, a la seu de dita entitat situada a la plaça de Sant Josep número 2 de Lleida, tindrà lloc una formació oberta a tothom, a càrrec de Carles Sant Martín Sisó, delegat de Càritas Diocesana de Lleida. El tema serà Reptes i alegries del voluntariat viscut com una vocació. Per a més informació, truqueu al 973 28 30 81. 973 28 30 81.
Lliçó inaugural de l'IREL.
Dijous 27 d'octubre a les 19:30 a la sala d'actes de l'edifici rectorat de la Universitat de Lleida tindrà lloc aquesta lliçó inaugural a càrrec de Monsenyor Sebastià Taltabull, bisbe auxiliar de Barcelona. El títol de la conferència és El diàleg com a eina de transformació personal i social.
El pensament.
La visió només arriba a ser clara quan hom pot mirar-se al cor. Qui mira cap enfora, somia. Qui mira cap a dintre, desperta.
Carl Gustav Jung, psiquiatre suís.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Així us envio jo. La Jornada Mundial de la Propagació de la Fe, el Domum, ens crida enguany a revifar la condició d'enviats que qualifica tots els batejats. Jesucrist va enviar al món un grup de testimonis de la seva vida terrena, del seu ensenyament, de la seva mort i, sobretot, de la seva resurrecció. Els va prometre la vinguda de l'Esperit Sant, i va reforçar aquesta missió assegurant la seva presència constant. I heus aquí que jo estic amb vosaltres tots els dies fins a la fi del món. Aquesta seva presència és una garantia que ens assegura com una especial capacitació. Després de la Pentecosta, transformats pel do de l'Esperit, els deixebles van dispersar-se pel món llavors conegut i van difondre l'Evangeli de Jesucrist, fill de Déu. En tota la història de l'Església, l'activitat missionera ha estat constant, convençuts que no podem quedar-nos per a nosaltres les paraules de vida eterna que hem trobat en Jesucrist. Aquestes paraules són per a tothom, i tothom, ho sàpiga o no, té necessitat d'aquest anunci. Per això cada batejat i cada comunitat ha de multiplicar-lo. És, com deia el Concili Vaticà II, el deure suprem i santíssim de l'Església. Potser caldria verificar la nostra actitud respecte a la missió evangelitzadora que hem rebut del mateix Jesús. És un bon camí per a interrogar-nos sobre la qualitat de la nostra fe, sobre la nostra manera de sentir-nos i ser cristians, deixebles de Jesús, convidats a anunciar-lo al món, essent de testimonis, a comunicar una bona notícia, un missatge que allibera. Realment es tracta d'una notícia bona. El seu contingut és una font de vida, un pou de saviesa per a la vida quotidiana, una revelació d'allò que és autènticament humà i que ens allibera de lligams i que té alguna cosa a dir allí on es perfilen els grans desafiaments de la vida personal i col·lectiva de la humanitat. L'activitat missionera específica, o missió ad gentes, és la resposta a la situació d'aquells pobles, grups humans, contextos socioculturals, on Crist i el seu Evangeli no són coneguts, on falten comunitats cristianes suficientment madures per a poder encarnar la fe en el propi ambient i anunciar-la a d'altres grups. Té com a destinataris els pobles o grups humans que encara no creuen en Crist, els que estan allunyats de Crist, entre els quals l'Església no ha arrelat encara, i en la cultura dels quals no està influint encara l'Evangeli. Són textos d'una carta encíclica Redemptoris Missio. Certament, l'evangelització està centrada en l'encontre amb la persona viva de Crist i ha de tendir a fer que tots visquin aquesta experiència transformadora i entusiasmant d'aquell que crida al seu seguiment i que ens demana també ressaltar que l'home no pot viure en condicions de vida social, econòmica, cultural i política infrahumanes. Aquest és el fonament teològic de la lluita per la defensa de la dignitat personal, per la justícia i la pau social, per la promoció humana, la liberació i el desenvolupament integral de la persona humana i de totes les persones. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui hem tingut entre nosaltres la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida, que ens han recordat que els cristians no podem eludir la nostra responsabilitat envers els pobres. Aquest programa ha estat produït i realitzat per mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida. Els controls i edició, Alberto Vilela, i el que els parla, en Francesc López.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Adéu-siau i bona setmana, amics. Ràdio Estel.